la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 88 des dels nostres inicis i 13 d'aquesta tercera temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cinema. Des dels seus inicis, l'amor ha estat un tema recurrent a les pel·lícules. Alguns títols del cinema mut, com Luces en la ciudad de Charles Chaplin, ja comptaven amb aquesta temàtica que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el gènere favorit de molts de nosaltres. Fer un llistat de les millors produccions romàntiques és molt complicat i no deixa de ser un tema molt subjectiu. Però el que sí farem avui és parlar d'un recull d'elles que han marcat la història del cinema. Però abans de parlar d'aquest tema us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tres colors, tres pel·lícules, tres actrius franceses, tres treballs excel·lents, una bandera, un guió fantàstic, una fotografia magnífica, una música que recordaràs tota la vida, un treball titànic, un director que mereix un reconeixement. Em refereixo a Krzysztof Kieślowski, director i guionista polonès mort fa 22 anys, i la seva trilogia Tres Colores, una de les trilogies més importants i destacades de la història del cinema. Com a bon fill del model socialista de l'Est, la carrera del director s'assenta sobre un documental i això li comporta greus problemes. Malgrat no deixar mai de treballar per la televisió polonesa, les seves topades amb la censura acaben amb el segrest d'algunes de les seves obres. Després de El Decálogo, una mastodòntica sèrie de 10 telefilms sobre els 10 manaments que li confereixen una notorietat internacional, s'instal·la a França, on roda La doble vida de Verònica i construeix la trilogia sobre la bandera francesa i sobre un dels lemes més famosos de la història: Liberté, Égalité i Fraternité, o el que és el mateix, blau, blanc i vermell, els tres colors de la bandera francesa. La fotografia és l'element diferenciador de cadascuna d'elles. Amb el cas de blau, el director de fotografia va ser Slavoj Žižek, que va impregnar cadascun dels fotogrames de tons blavosos. Juliette Binoche interpreta a Julie, una dona feliç. Sobtadament, un accident de trànsit cega la vida del seu marit i de la seva filla petita. El seu dolor i solitud serveixen al director per crear una obra mestra del cinema i per il·lustrar el sentit de la llibertat com a únic camí possible per continuar viu.
αγάπιου δε πότε πίπτει.
S'han complert 55 anys del rodatge de la història d'amor en la que s'emmirallen La La Land i Call Me By Your Name. Malgrat el temps transcorregut des de la seva estrena i l'estètica típica del moment, Los Paraguas de Cherburgo manté encara avui en dia una sorprenent vigència. L'any 1963, Jacques Demy era un jove director proper a l'òrbita de la Nouvelle Vague. Era, en el fons, tan modern només que els seus companys Jean-Luc Godard o Jacques Rivette, però davant d'ells presentava una imatge més classicista. Demy estava casat amb la també directora Agnès Varda, que després de que ell morís l'any 1990, no va tenir problemes en parlar de l'homosexualitat del seu marit i de la influència d'aquest fet en el seu cinema. Ell era molt aficionat als musicals de Hollywood i volia realitzar un exercici similar sota una perspectiva més moderna. Junt al compositor musical Michel Legrand, el director havia començat a treballar en el guió de la pel·lícula. Amb el pressupost molt ajustat, Demy no va poder comptar amb l'elenc que ell hauria volgut, però sí va poder contractar Catherine Deneuve, una jove desconeguda en aquells moments, de 18 anys, però el seu aire virginal encaixava a la perfecció amb el personatge. En el passi oficial al concurs del Festival de Cannes de l'any 1964 no va quedar un ull sec. L'arriscada proposta de Demy va ser rebuda amb fervor popular i es va convertir en la pel·lícula més comentada pel públic d'aquella edició.
Autrefois, j'aimais une femme. Elle ne m'aimait pas. On l'appelait Lola. Autrefois, déçu, j'ai voulu oublier. Alors j'ai quitté la France. Je suis allé au bout du monde. Mais la vie me paraissait sans attrait. Et puis le hasard m'a mis sur votre route. Dès que j'ai vu Geneviève, j'ai su que je l'attendais. Depuis cette rencontre, ma vie a pris un autre sens. À tout instant, c'est elle que je vois. Je ne vis pour elle, je ne pense plus qu'à elle. J'ai voulu vous parler franchement. Vous ne m'en voudrez pas. Il n'est bien sûr pas question d'influencer Geneviève, Geneviève Ellie. Demain, je repars à Amsterdam pour 3 mois. À mon retour, Geneviève me donnera elle-même sa réponse.
Je ne sais que vous dire.
Mais ne me dites rien, Geneviève décidera elle-même. Bonsoir, madame.
Bonsoir, monsieur Cassard.
I ja que estem parlant de la Nouvelle Vague, no podíem deixar de mencionar l'enfant terrible d'aquest moviment, Jean-Luc Godard, i la seva òpera prima, A Bout de Souffle, traduïda al nostre país com El final de l'escapada, adaptació de la idea de Truffaut. Al mes d'abril de 1959, François Truffaut, amb Los 400 golpes, guanya en el Festival de Cannes el Premi a la millor direcció. Aquest reconeixement pot considerar-se el tret de sortida de la revolució d'aquest grup de joves crítics que després es llançarien a dirigir les seves pròpies pel·lícules, per tal de que el públic distingís entre els cineastes i els artesans, paraula que utilitzaven per definir i denigrar els realitzadors sotmesos als dictats del mercat de l'entreteniment. Per interpretar el principal paper masculí de la pel·lícula, Godard va recórrer al seu amic Jean-Paul Belmondo, el que havia descobert com a actor de teatre uns anys abans i amb el que havia rodat el curt Charlot et son Jules. El contrapunt femení el posaria el personatge de Patricia Franchini, una estudiant nord-americana amb pretensions de gran escriptora que sembla haver-se cregut el mite de que el que comença venent diaris està cridat a fer-se amb les regnes del poder mundial. Per donar-li vida al personatge, Godard va triar Jeanne Seberg, que ja era una actriu consagrada per la crítica i per les seves interpretacions a les ordres d'Otto Preminger a Santa Juana de l'any 1957.
Thank you. La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Sam havia de ser una dona i a Rick l'havia d'interpretar Ronald Reagan. Però per sort de tots els cinèfils, Casablanca ha passat a la història del cinema amb la veu ronca de Dooley Wilson cantant As Time Goes By, mentre Humphrey Bogart i Ingrid Bergman recordaven París. Una cinta mítica estrenada l'any 1942 en plena Segona Guerra Mundial, perquè malgrat ser una de les històries d'amor més famoses del cinema, la més gran de tots els temps, segons l'American Film Institute, Casablanca també és una pel·lícula de política i de guerra. Rick, interpretat per Bogart, pertany a la resistència contra els nazis i en aquest context coneix a Ilsa, Ingrid Bergman, a París, on ella espera trobar el seu desaparegut marit, Víctor Laszlo, que és al mateix temps el líder d'aquesta lluita contra l'Alemanya de Hitler. Tots es troben a Casablanca, pas obligat dels membres de la resistència que busquen un visat per continuar la seva lluita des de fora de França. I el cafè de Rick és el punt on es produeixen els intercanvis. La cinta ocupa la tercera posició en la llista de les 100 pel·lícules que tothom hauria de veure segons l'AFI, només superada per Ciudadano Kane i El Padrino.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by.
Pocs creadors actuals estan a l'alçada de Michael Haneke. Fill d'un director alemany i una actriu austríaca, es va criar amb la seva mare i el seu padrastre a Viena. Allà va estudiar filosofia, drama i psicologia i es va convertir en crític de cinema abans de començar a treballar per la televisió als anys 70. Amour, la pel·lícula del director de l'any 2012, ens introdueix en el món de George, Jean-Louis Trintignant, i Anne, Emmanuel Riba, representant un harmoniós matrimoni octogenari. Un dia, Anne comença a patir episodis d'inconsciència i paràlisi, fins al punt en què George ha de cuidar-se d'ella totalment. A partir d'aquí comença una lluita per la parella entre l'amor i la decadència, la dignitat i la mort. Amour és un film monstruós en tots els sentits, doncs posa al mateix nivell l'essència i l'existència amb el seu costat més físic i orgànic. Michael Haneke ens explica la història més gran, dura i complexa possible sense sortir de les quatre parets d'un pis. No necessita res més. Amour és ja un clàssic i una obra mestra. Ha rebut l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, Palma d'Or del Festival de Cannes i diversos Globus d'Or.
Thank you.
Amélie és una dolça barreja de colors pastel, de postal parisenques, d'extravagant misteri, de realisme màgic i seductora fotografia. És un film que ha servit com a referent des del seu primer moment del que és el cinema francès contemporani i de les emocions més juvenils en el món. Una producció cinematogràfica posicionada com a favorita de les noves generacions amb una partitura magistral de Jan Tiersen. La cinta va trencar totes les previsions de taquilla a França l'any 2001, amb 6 milions d'espectadors en les 7 primeres setmanes de la seva estrena. Tot i que va ser exclosa del Festival de Cannes, va obtenir el César a la millor pel·lícula i el Premi Fèlix a la pel·lícula europea de l'any, a més de 5 nominacions a l'Oscar, entre d'altres premis. Amélie ens explica la història d'una jove bastant particular. Ha vist el seu peix de colors lliscar fins a les cloaques, a la seva mare morir a la plaça de Notre Dame i el seu pare dedicar tot el seu afecte a un nom del jardí. De sobte, als 22 anys, descobreix el seu objectiu a la vida, arreglar la vida dels demés.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Los Puentes de Madison és una pel·lícula dirigida per Clint Eastwood l'any 1995. Un d'aquests estranys casos de cinema intemporal. Una obra d'una gran senzillesa que transmet un gran amor i estima pel que explica. Per molts va suposar una espècie de punt i a part en la trajectòria de Clint Eastwood per endinsar-se de ple en el melodrama romàntic. Però el cert és que ja era la segona vegada que ho feia. Una de les seves primeres pel·lícules com a director va ser la magnífica Primavera en Otoño, de l'any 1973, la història d'amor entre un home madur i una jove que va ser un fracàs comercial. Eastwood es va reservar el personatge del fotògraf Robert Kincaid i Meryl Streep va aconseguir fer-se amb un personatge per al que van lluitar diverses actrius, entre elles Catherine Deneuve. La base argumental es troba en el llibre homònim, obra de Robert James Weller. En ell es narra la història d'amor entre Francesca, una dona de mitjana edat i de procedència italiana que viu a la seva granja de Iowa i que a mitjans dels anys 60 va viure un intens i breu romanç amb Robert Kincaid, un fotògraf del National Geographic que va visitar el lloc per fer un reportatge sobre els famosos ponts del comtat de Madison. Aquest romanç va mantenir-se en secret durant anys, fins que Francesca va deixar escrit al seu testament la voluntat de que les seves cendres fossin escampades pel pont Roseman, narrant als seus fills, en forma de cartes, el més important que li havia passat a la seva vida. situada al Hong Kong dels anys 60, Deseando Amar ens presenta dues persones que es traslladen al mateix bloc d'edificis i casualment estan vivint una situació molt semblant amb les seves respectives parelles, els que cada vegada veuen menys. Així és com Chau, redactor en cap d'un diari local, i Li Zhen, secretària d'una firma d'exportació, començaran a establir una amistat, una relació que anirà a més quan ambdós afrontin els fets. L'esposa d'ell i el marit d'ella estan tenint un romanç. Wong Kar-wai, el director, pretenia portar al màxim aquest doble joc d'amor i infidelitats, de necessitats i de mentides, fent que els personatges protagonistes interpretessin els quatre papers corresponent a les dues parelles, una idea que podria haver confós el públic i que finalment no es va portar a terme. Magistrals les actuacions dels dos protagonistes, Tony Leung i Maggie Cheung. Kar-wai va acompanyar la seva història amb una banda sonora que, igual que la pel·lícula, és senzillament deliciosa. Hi ha diversos temes que adornen seqüències d'una preciosa composició, però destaca especialment el tema de Jumeji, de Shigeru Umebashi. No menys important i essencial a la història és el magnífic treball de fotografia realitzat per Christopher Doyle i Mark Lipinbing. Harold Maud enarbora desenfadada la bandera de la llibertat. Així ho explica la cançó If You Want to Sing Out, himne per la causa de Cat Stevens, al ritme del qual balla Harold, interpretat pel jove Bud Cort a la conclusió de la cinta. Viu com vulguis, estima a qui vulguis, perquè només aquesta cerca guiada per l'instint i les emocions que atresorem adquireix sentit en un món que no el té. Aquesta és la base d'un romanç disposat a desplaçar convencions genèriques. L'amor entre un somort preadolescent amb tendències suïcides i una anciana amb una vitalitat vertiginosa, interpretada per Ruth Gordon, que trenca amb la configuració clàssica de noi coneix a noia. El vincle que s'estableix entre el personatge ciclònic de Ruth Gordon i l'apocat de Bud Cort desprèn una naturalitat a intimitat que fan versemblant l'enfrontament entre dues posicions oposades davant la vida. En realitat, el que sorgeix de la successió d'anàrquics episodis que comparteixen Harold i Maud no és més que un amor pur i sense prejudicis, però mai exempt d'amargura. Pel·lícula dirigida per Hal Ashby l'any 1971, amb nou temes musicals de Cat Stevens per la seva banda sonora.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo, you see. Ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo, you see. Ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be. You know that there are, 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 you know that there are.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Memòries d'Àfrica és l'adaptació a la gran pantalla d'un llibre homònim escrit per l'escriptora danesa Karen Blixen. Es va fer popular en el món de la literatura sota el pseudònim d'Isaac Dinesen. El relat autobiogràfic va ser publicat l'any 1937, recordant els 17 anys que va passar l'escriptora a Kènia, on havia anat cercant fortuna per casar-se amb el seu cosí, el baró Bor Brixen Fineke. Quan va arribar al país, es va trobar que Bror havia invertit tot el seu diner en una plantació de cafè. Era un adúlter compulsiu i va acabar contagiant-li la sífilis, motiu per al que van acabar separant-se. El director de cinema, Sidney Pollack, es va fer càrrec del projecte de Memòries d'Àfrica i des del primer moment va tenir molt clar que no hi havia ningú millor que Robert Redford per encarnar a Finch Hatton. Meryl Streep va ser l'escollida per interpretar a Karen Blixen, una actriu amb experiència i dos Òscar al seu currículum, tota una garantia d'èxit. El guió ens condueix a través dels seus encontres i a poc va orientant l'argument cap al veritable eix de la història, el romans entre ambdós. Tot rodat amb l'elegància habitual de Pollack en un escenari com la sabana africana, fotografiat esplèndidament per David Watkin i acompanyat per la banda sonora de John Barry, on els seus acords principals ja formen part de la història musical del cinema. 7 Òscar per aquesta obra mestra.
Thank you.
Un sap que està davant d'una obra mestra quan pot gaudir-la una i altra vegada, sempre com si fos la primera vegada. Això és el que passa amb El Apartamento, un dels grans títols del mestre Billy Wilder i també de la història del cinema. Gairebé 60 anys des de la seva estrena, es va estrenar l'any 1960, i segueix tan fresca, elegant, divertida, melancòlica i romàntica com el dia de la seva estrena. A El Apartamento, Billy Wilder ens explica la història de Sissy Baxter, un modest però ambiciós empleat d'una companyia asseguradora de Manhattan. Està solter i viu sol en un discret apartament que deixa ocasionalment els seus superiors per les seves cites amoroses, sempre amb l'esperança de que aquests favors li serveixin per millorar la seva posició a l'empresa. Però la situació canvia quan s'enamora d'una ascensorista, la senyoreta Kubelik, que resulta ser l'amant d'un dels caps que utilitzen l'apartament. Ell és Jack Lemmon, un dels millors actors de la història que dona vida a Sissy Baxter, amb moviment i gestos que ens recorden tant el millor de Buster Keaton com el millor de Charles Chaplin. La senyoreta Kubelik està interpretada per una brillant, moderna i refrescant Shirley MacLaine. L'eloqüència narrativa de Billy Wilder, la seva espectacular posada en escena, la fantàstica banda sonora firmada per Adolph Dodge i el lluïment i encant dels seus protagonistes converteixen a El Apartamento en una delícia absoluta. Res més per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.